és un podcast del...
Super 3!
Fer història.
Si ara us preguntem quins compositors de música clàssica coneixeu, segurament us vindran al cap alguns noms. Estem convençuts que molts haureu pensat en Mozart, oi que sí? D'altres potser també en Beethoven, i potser algú li haurà vingut al cap un dels més grans de tots els temps, Johann Sebastian Bach. Són potser els tres més coneguts. I potser també heu sentit a parlar de Verdi, Strauss, Händel, Wagner, Schubert i Chopin. Però us heu fixat que tots són homes? No ho trobeu estrany? Això és perquè durant segles la nostra societat ha limitat el paper de les dones en l'espai públic. I el camp musical no n'és cap excepció. Per exemple, els homes podien dedicar-se a tocar un instrument de manera professional, però les dones només podien tocar per gust, com a hobby. I no estava ben vist que volguessin fer carrera musical.
Però de dones compositores n'hi ha hagut sempre, i tant que sí. I us animem a descobrir les obres poc conegudes d'autores musicals com Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Elisabeth Jaquet de la Guerre, Marianna Martínez o Clara Schumann. I les obres de la dona, de qui us parlarem avui? Una compositora brillant, que va crear més de 450 peces, entre elles més de 250 cançons. De les seves nombroses composicions per a piano, música de cambra i obres dramàtiques, només en coneixem unes poques, ja que gran part dels seus manuscrits són en arxius privats. Va ser una compositora valorada per molts autors de renom. Per exemple, Charles Gounod va dir d'ella que era una músic sense comparació, una pianista destacada i una dona amb una ment superior, beneïda, amb una habilitat sorprenent com a compositora. Una dona brillant que, malgrat haver de romandre l'anonimat, va fer història. Avui us parlem de Fanny Mendelssohn.
Fanny Cecil Mendelssohn va néixer el 14 de novembre de 1805, ara fa uns 220 anys, a la ciutat alemanya d'Hamburg. Era filla d'una parella que, en casar-se, havien unit dues famílies molt potents d'origen jueu, la Lea Salomon i l'Abraham Mendelssohn. Els Mendelssohn eren una família benestant, amb una llarga tradició en el món de les arts i el pensament. L'avi de la Fanny, per part de mare, va pertànyer a la cort dels reis de Prússia, i el seu avi, per part de pare, era un pensador i filòsof molt apreciat per la comunitat jueva. El seu pare, l'Abraham, era banquer, però també un gran amant de les arts que escrivia poemes.
4 anys després que nasqués la Fanny, va néixer el seu germà petit, en Fèlix. Tots dos van mantenir un fort lligam tota la vida. Després encara vindrien 2 germans més, en Paul i la Rebeca. Malgrat la forta tradició jueva de la família, els seus pares van decidir convertir-se al cristianisme. Tots plegats es van batejar a l'església.
I així ja no som jueus?
Sí, filla, seguim sent jueus. Però a Alemanya hi ha molta gent que es pensa que els jueus som dolents.
Però no ho som pas de dolents.
Ja, però no hi podem fer res. El tenen tan a dins, aquest odi, que no els podem fer canviar d'opinió. Per evitar problemes, ens farem dir Bartoldi, i així la gent no es ficarà amb nosaltres.
Com si anéssim disfressats.
Això mateix. I d'aquesta manera podrem seguir amb els nostres costums, sense que ningú ens molesti.
L'entorn cultural de la família era molt ric. Gràcies al seu benestar econòmic, els fills van gaudir d'una educació excel·lent. Des de ben petita, la Fanny va destacar en el camp de la música. Donava mostres d'un enorme talent. Per això va aprendre a tocar el piano, com moltes senyoretes de casa bona, però també va aprendre a compondre. La seva formació musical, excel·lent i refinada, va començar a casa. La seva primera professora de piano va ser sa mare.
Mira, la Fanny, quina habilitat que té el piano.
És espectacular. Sembla que tingui els dits de Johann Sebastian Bach per a les fugues.
Ai, i en Fèlix, déu-n'hi-do la destresa que té.
En Fèlix té una veu potent i canta tot el dia.
L'educació dels dos germans es completava amb un llarg repertori de classes particulars a casa, que incloïen el dibuix, l'educació física i les lliçons de violí. Aleshores, la família es va traslladar a casa de l'àvia Bella Salomon, al centre de Berlín, i aquella nova llar es va convertir en escenari de petits concerts cada diumenge. Els dos germans, la Fanny i en Fèlix, mostraven les seves habilitats musicals a amics i coneguts, acompanyats per altres instrumentistes que contractava el seu pare.
En un d'aquells recitals, quan la Fanny només tenia 14 anys, la nostra protagonista va fer un regal ben especial al seu pare. El dia del seu aniversari, va tocar les 24 peces del clavecí ben temprat, una de les composicions més influents a la història de la música clàssica, creada pel genial Johann Sebastian Bach. La Fanny havia assajat moltíssim i les va tocar totes de memòria, sense partitura. Va ser espectacular i va deixar tothom amb la boca oberta. Per si fos poc, la joveneta va començar a compondre les seves pròpies peces i creava unes melodies delicioses.
El seu germà Fèlix també tenia un gran talent per a la música, que havia demostrat des de ben petit. Els seus pares no ho van dubtar i van decidir contractar els millors professors de música pels seus fills. A París, la Fanny va rebre classes de la pianista i compositora francesa Marie Bigot, la qual havia estat alumna, deixeble i amiga del famosíssim Ludwig van Beethoven. Els dos germans també van ser alumnes del pianista i compositor alemany Ludwig Berger i l'any 1819 van aprendre composició amb Carl Friedrich Zelter, director d'orquestra i professor de música.
Aquesta nena té un talent espectacular. És una nena realment especial.
I en Fèlix?
En Fèlix també és força bo, però considero que la Fanny és la meva millor alumna.
Tant en Fèlix com la Fanny eren molt treballadors i aplicats i gaudien moltíssim creant música nova. Els dos germans s'estimaven molt i s'admiraven l'un a l'altre. S'intercanviaven materials i idees musicals. La Fanny ajudava en Fèlix en les seves composicions i, fins i tot, se citaven mútuament en les seves obres respectives.
Però, a mesura que es feien grans, els camins professionals dels dos germans es van començar a separar. I és que la Fanny s'havia de resignar a no poder desenvolupar una carrera artística professional en la música. El seu pare i la societat sencera del seu temps estaven convençuts que el seu únic deure com a dona era formar una família.
La música potser serà la professió d'en Fèlix, però per a tu només pot ser un ornament.
Què vols dir, pare?
Que una dona ha de casar-se i tenir fills, i després cuidar-los i estar per ells. La música no pot ser el centre de la teva vida diària.
Però això no és just.
Em sap greu, Fanny, però la vida és així.
Per culpa del masclisme que dominava la societat del segle XIX, a la joveneta li va caure a sobre una galleda d'aigua freda. Hauria de renunciar a dedicar-se a la música, que era el que més li agradava. El seu germà, en canvi, va poder dedicar-se a la música de manera professional i va arribar a ser un compositor amb fama mundial. Tot i així, ella va continuar anant a la seva. Estimava massa la música per deixar-la del tot i va seguir component, però de manera anònima i secreta, perquè ningú no escoltava les seves peces fora de casa seva.
L'any 1825, en Fèlix va proposar un tracte a la seva germana. Ja que no podia publicar música signada per ella, ell trauria algunes de les seves cançons amb el seu nom, com si fossin obra seva. I així ho va fer. Van ser 6 peces, i entre elles n'hi havia una que es titulava Italien. La Fanny la va compondre després d'un viatge a Itàlia, un país que li havia encantat. 20 anys més tard, aquesta peça va provocar un moment compromès amb Fèlix. La reina Victòria d'Anglaterra va rebre el compositor al seu palau i li va voler cantar la seva cançó preferida. Sabeu quina era? Doncs sí, Italien. I en Fèlix es va empassar l'orgull i va confessar a la reina d'Anglaterra que aquella cançó no l'havia compost ell, sinó la seva germana.
Però no ens avancem tant. El 1829, el jove Fèlix ja va viatjar a Anglaterra. Era la primera vegada que s'allunyava de la seva estimada família, però el viatge va ser un èxit rotund, ple de noves experiències i nous aprenentatges. Mentrestant, quan tenia 24 anys, la Fanny va decidir casar-se. El nuvi era el pintor, artista i poeta alemany Wilhelm Hensel, que havia conegut feia uns anys. El casament va ser el 3 d'octubre del 1829 i la marxa nupcial que va sonar a l'església l'havia compost la mateixa Fanny. Des de llavors, va passar a ser nomenada Fanny Hensel, el cognom del seu marit.
I ella no parava de compondre i de tocar a totes hores.
Aquesta joveneta és excepcional.
Toca de meravella. Ho fa sense errors, amb decisió i elegància.
Sí, mira, podem dir que toca com un home.
Fixeu-vos com n'era de masclista aquella societat. En aquell moment, la genialitat i el talent només s'associaven als homes. Per això, quan una dona destacava en alguna cosa, es considerava un fet estrany. Com si en ella mateixa, en el seu cos, hi hagués alguna cosa que la fes masculina, rara i, per tant, talentosa.
El vincle entre els dos germans Mendelssohn era tan fort que en els concerts que s'organitzaven a la mansió familiar, les obres de la Fanny sovint s'interpretaven alternades amb les del seu germà. Cap al 1839, aquells diumenges musicals van adquirir un ressò encara més important i van començar a rebre personalitats importants del món de la cultura. La Fanny també organitzava reunions musicals a casa seva cada dilluns i interpretava les obres que componia.
Quan tocava a casa per al públic del Garden Hall, que podia arribar a estar format per 250 o 300 persones, la Fanny desplegava tot el seu talent com a directora d'orquestra, pianista i compositora, però també com a anfitriona i organitzadora d'esdeveniments. Tot i això, gairebé mai tocava fora de casa. Només va fer 3 recitals de piano públics a Berlín. De fet, el seu debut com a pianista en un concert públic no va arribar fins que ja tenia 33 anys. I això que era boníssima, i havia demostrat talent des de molt petita. En aquell concert va interpretar com a solista el concert número 1 per a piano i orquestra del seu germà, Fèlix Mendelssohn. El seu marit li donava suport i volia aconseguir que ella tingués el paper que li corresponia.
Amor meu, totes aquestes composicions les hauries de publicar. Són boníssimes.
Ai, però està mal vist que una dona escrigui música. Ja m'ho va dir el meu pare quan era joveneta, que havia de ser una afició i prou.
Deixa't estar. Dones 1000 voltes a molts noiets que van de grans compositors. De fet, el teu germà no seria qui és si no fos pel teu talent.
Potser sí que m'hi animaré. Si al públic li agraden les meves peces, tindré ganes de fer-ne de noves. I si no, estaré al mateix punt en què he estat sempre.
Malgrat totes les restriccions, la Fanny va decidir editar algunes de les seves obres l'any 1846. El gènere musical que més va cultivar la Fanny va ser el lied, una cançó breu que posa música a un poema. Els lieders s'escrivien per a veu solista, generalment amb l'acompanyament d'un piano. La Fanny va posar música als versos que li escrivia el seu marit i a l'obra d'alguns dels poetes principals de la seva època. Per exemple, va musicar 46 poesies de Goethe, el poeta alemany més influent que havia mort poc abans.
Al març del 1847, la Fanny es va trobar amb Clara Schumann, una altra gran compositora del moment. També era una pianista extraordinària i totes dues van teixir una gran amistat. En aquells moments, la Fanny estava treballant en el seu trio per a piano, violí i violoncel, Opus 11. Aquesta va ser l'última obra de gran format que va compondre. I, mentrestant, la Clara no feia gaire que també havia enllestit un trio per a piano, l'Opus 17, que va dedicar a la seva amiga Fanny Mendelssohn.
Fanny, ets una compositora excepcional.
Gràcies, Clara. Tu ets brillant, també.
Tant de bo haguéssim tingut les mateixes oportunitats que els homes en aquesta vida.
No em puc queixar. Vaig rebre una bona educació i he pogut escriure música tota la meva vida. Potser no recordaran els nostres noms, però la nostra música ja és immortal.
La Fanny va morir a Berlín l'any 1847, quan només tenia 41 anys. Va morir a causa d'un infart cerebral just quan assajava per a un concert del seu germà Fèlix. La mort de la Fanny va provocar un dolor enorme, immens, al seu germà, que va morir només 6 mesos més tard. Abans de traspassar, va dedicar la seva última gran obra, el quartet de corda número 6, a la memòria de la seva germana.
Un any després de la mort de la Fanny, el seu marit va aconseguir editar una selecció de les seves obres. Tot i així, la major part de l'obra que va compondre, més de 450 peces, encara no s'han publicat. I cada any que passa, hi ha historiadors de la música que atribueixen noves peces a Fanny Mendelssohn. A poc se li fa la justícia que no va rebre en el seu temps, reconeixent el seu mèrit com a gran compositora que, sens dubte, va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Fanny Mendelssohn, escolta el proper episodi de Van Fer Història.
Una producció de Bacus per a 3Cat.